Arribat així a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Sobre que els bons Illes Balears generaran un impacte de 3,8 milions d'euros als comerços de les illes.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben tornats, arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de Tèntol, aquest programa que té totes les lletres i que té el nostre estimat Toni Cardell aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el voltó, aquest animal del qual s'ha recuperat l'espècie, ara mos toca saber què passa a les Balears i també quina és la notícia del dia. Per conèixer la notícia del dia, saludem en Miquel Junc.
Bon dia.
Com anem, Miquel? Ben tornat. I també en Celestí Lidem.
Som aquí.
Celestí ben tornat, sí. I ben trobat també. Avui hem de parlar d'aquests bons de les Illes Balears perquè tenen un exitazo que no vos podeu fer una idea. I és que vos hem de dir que aquests bons amb descomptes a comerços, molt de comerços, de fet, 1.223 comerços s'han adherit en aquesta campanya.
Dijous passat va començar la campanya Bons Illes Balears, organitzada per la Conselleria d'Empresa Autònoms i Energia, i la d'enguany és una edició de rècord perquè s'hi han adherit un total de 1.223 comerços de 48 municipis diferents. L'any amb més participació de tots és que hi ha hagut fins ara. A Mallorca s'hi concentren 1.023 d'aquests establiments adherits, a Menorca 196, a Eivissa 62 i a Formentera 12.
I enguany s'emeten un total de 380.000 bons de descompte que permetran generar un impacte econòmic de 3,8 milions d'euros als comerços adherits. Cada persona pot obtenir fins a 60 euros de descompte. Però com funciona, Miquel?
Idò, així és, cada persona pot utilitzar 3 bons a comerços i 3 en establiments d'alimentació, és a dir, un total de 6. Per exemple, fent una compra de 20 euros només en pagues 10.
La meitat, molt bé.
I
així vas pujant fins a un màxim de 60 euros.
Bé, 30 comerços i 30 llocs d'alimentació. Sí. Així que serien 30, fins a 30 euros. I és molt fàcil bescanviar aquests bons. Només has de donar el teu DNI a l'hora de pagar a un dels establiments adherits i el mateix comerç t'ho tramita tot, així de fàcil. La campanya romandrà activa fins dia 31 de juliol o fins que s'exhaureixin les existències, que crec que no queda gaire.
No arribarà. Bé, ja ha començat molt bé aquesta campanya. Només el primer dia aquests bons Illes Balears varen generar 1,7 milions d'euros en vendes. Els consumidors, durant aquesta primera jornada, varen bescanviar el 26,6% dels bons disponibles i 67 dels establiments ja varen esgotar tots els bons el primer dia.
El senyor botiguer sempre us
Així és, i nosaltres en volem parlar precisament amb un botiguer sobre allò que suposa aquesta campanya. Ell és en Joan Femenia, és de la botiga nova de Sa Pobla i de l'associació empresarial d'aquest municipi. Com anam, Joan? Benvingut.
Hola, bones tardes.
Gràcies. Joan, a Sa Pobla, quant de comerços, més o manco, fan servir aquest bon,
si no vaig errat, són 24 comerços de complement i tèstil i dos d'alimentació.
I dos d'alimentació.
Si mateix és un bon gravat, 26, sí, sí, per un poble com Sa Pobla.
Sí, sí. Sí, la qual cosa val dir que n'hi ha per tot. Sa Pobla és una mostra d'això. I com funcionen? Estan tenint una bona rebuda, com han dit?
És una rebuda fantàstica. Jo crec que a vegades el comerç no saben molt bé com l'han d'ajudar de les institucions, i iniciatives com aquestes s'agraeixen moltíssim. No només per l'impacte que té a nivell econòmic a cada comerç, sinó per la dinamització que se crea dins el mateix poble. Aquesta animositat que té la gent a l'hora d'anar a comprar, d'anar a cercar si hi ha bons, si no hi ha bons, gent que ve d'altres pobles i coneix la teva botiga. Crec que és fantàstica aquesta iniciativa i és molt positiva.
Sí, jo l'altre dia vaig anar... Me'n vaig temer perquè vaig anar a un comerç que vaig jo, que hi ha molt producte d'alimentació de quilòmetre zero, de proximitat, i me deia que en tres dies havien obtingut 750 bons que en tres dies s'havien exhaurit i que la gent, sobretot, havia aprofitat, per exemple, per comprar oli de, òbviament havia de ser tot producte local, que ho podies basque enviar, però clar, si compres una garrafa d'oli, te surt a compte, també la gent, per exemple, vi o, per exemple, productes com formatges o coses que tenen un preu més elevat, també són productes que la gent aprofita per comprar, no, Joan?
I tant que sí. Jo puc explicar des de la meva experiència, des de l'associació empresarial també, on nosaltres sobretot pues, som comerços dedicats a la venda de roba, complements... No ens dedicam al comerç de quilòmetre zero. I així tot, puc assegurar que aquesta empenta que et donen els bons de les Illes Balears són molt importants. Importants per el que t'he dit, a nivell econòmic, i després també per refermar-te com a un comerç de referència que surt a les pàgines de les Illes Balears. Enguany ha anat molt bé, sobretot perquè també ha agafat un període que és just abans de les rebaixes de l'estiu, i això te dona una empenta, perquè si no, a vegades tens la venta aturada, i això pues, molt serveix, de veritat.
Sí, eren dies complicats, exacte, i que hagi sortit just ara vos ha ajudat molt en el petit comerç, no, Joan?
I tant que sí, la gent fins i tot amb aquesta calor ha tingut el coratge de sortir, d'anar a comprar.
Que ja n'hi ha. Ja
sí, a comprar llençols, tovalloles, també.
Tot el que sigui necessari. Jo crec que aquestes empentes són bones. Sempre és positiu tenir el recolzament de les institucions i sempre es va pel poble per donar-li aquesta autenticitat d'un moviment vital que té Sa Pobla sempre. Això sempre l'acompanyarà.
Clar, la gent també de cada vegada té més tendència, sempre ho explicant, perquè és una tendència, és vera, a comprar grans superfícies, a comprar per internet, i això també ajuda en aquell comerç d'anar a la botiga, xerrar amb la persona que t'entén, tenir un contacte directe amb el consumidor.
És que a vegades crec que no m'ho donen compte de lo important que és el comerç de proximitat. Sí. Més que res, i més dins un poble. És capaç de donar-te llum, és capaç de donar-te lloc de treball, és capaç de crear un clima, un ambient de que un poble es viu, ja no és un poble dormitori, molts de locals estan oberts i ja no estan tancats, no es converteixen en vivendes, i li dona una vitalitat que tot poble que hauria de tenir. A vegades molts demanen quin tipus de poble volem, jo vull un poble que sigui viu.
Totalment, si els comerços és allò que dona vida, és
de
allò
fet,
que...
contribueix en aquest paisatge urbà?
Evidentment, i només faltaria, nosaltres també pagant les nostres taxes, els nostres imposts, i repercuteixen de manera directa o indirecta sobre l'Ajuntament, pues que també ens té en compte a l'hora de fer millores a les infraestructures, a la xarxa viària, perquè imagineu-vos un carrer com el carrer Comerç o el carrer Mercat dins la Pobla, que no hagués cap comerç ni cap petit mercat, no hauria ni necessitat d'invertir en aquest carrer perquè fos un carrer comercial. I ara veus el carrer de la Pobla i han pres una altra empenta.
Totalment.
Clar, dona vida.
Te'n queda cap, Joana, tu de bono?
Crec que no. Ara no? M'ha xerrat amb ma mare i em diu, a la Pobla crec que no en queden ja.
Ah, no?
En queden molt pocs.
Així mateix, l'any passat varen donar un dia. Enguany m'ho han donat tres. M'ho han donat 152. Mm. I l'any passat eren de 70, de 15 euros. Ah. I això sí que fa molta via. I és guapo que duri un parell de dies, el meu seient. Hi ha un poc de moviment, perquè si vols comprar alguna cosa ja tot està exaurit.
Dura metge festa.
Ja no és il·lusió.
Molt millor així. I Joan Femení, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer parlar amb vosaltres.
Gràcies a vosaltres per la convidada.
Faltaria. Una ferrada a sa poble. Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.
I molt d'anys que fa Sant aquesta setmana.
Gràcies, sí, molt
amable. Això mateix.
I en Joan és d'aquesta botiga nova de sa poble i també és l'associació empresarial del municipi, perquè Miquel ha funcionat molt bé
i aquesta gran participació en aquesta campanya demostra que els bons són una eina que ajuda a dinamitzar el comerç de proximitat i incentivar també el consum local. Per això hem volgut parlar amb alguns botiguers més, concretament amb llibreters i llibreteres, ja que a nosaltres ens interessa també xerrar amb ells de Tèntol. Molts d'ells ja han acabat tots els bons. Primer de tot, ens expliquen però la importància que tenen campanyes com aquestes. Escoltam en aquest ordre na Marta Prunes, de la llibreria Lila, na Maria Cuanet, de la llibreria Lluna, na Laia, de Drap Màgic, i en Jaume, de Gotham Còmics.
Han obert una botiga, un carreró de dalt vila, amb moltes coses curioses que la gent viu oblidat.
Els bons de les Illes Balears, sobretot enguany, que han sortit a finals de juny, suposen un incentiu, sobretot perquè l'estiu sol ser dur, i això fa que hi hagi unes ventes en les quals no preveies en aquesta temporada.
Què suposa per nosaltres els bons? Clar, els bons són un incentiu de compra i suposen unes ventes concentrades en dos dies, els temps que durin els bons, que d'altra manera faríem molt a poc a poc. Ens suposa realment dos dies de bona facturació.
I d'aquests dies hem fet els 152 bons, crec que era que teníem, tots els que mos pertocaven. Normalment mos duraven només 2-3 hores, s'esgotaven al llarg del primer matí. Aquest pic diria que ja han fet un poquet menys de publicitat i llavors van durar com un dia sencer, els vam acabar l'endemà.
Un comerç per nosaltres que pot significar una bona caixa, perquè normalment s'acabam el primer dia de la campanya. Això vol dir que podem triplicar la caixa d'un dia normal.
I com ja ho sentit, com ja ens ha avançat a l'àrea de Drac Màgic, aquestes llibreries varen exaurir els 152 bons que tenien el primer dia o durant aquest cap de setmana passat. Els llibreters i llibreteres ens conten si els clients que s'han aprofitat d'aquesta campanya eren nous o eren habituals. Hi ha un poquet de tot.
Els bons han estat per totes les llibreries 152. Sí que se nota la iniciativa. Hi ha vingut molta gent a comprar d'ençà que han començat aquesta campanya. I han vingut a comprar tant clients nous com els clients que venen sempre a la llibreria. Això també fa que clients que no te coneixien venguin i puguin veure la llibreria, i d'altres, que són ja clients teus de tots els anys, els hi puguis oferir un servei que els hi surt més barat.
Per aquesta campanya n'hem rebut molts, n'hem rebut 152, els hem acabat en dos dies. Normalment la nostra experiència és que les campanyes anteriors n'havíem rebut uns 50 i els acabàvem amb un de matí. És una iniciativa que hi ha molt de clients que esperen, però aquesta vegada no ha estat molt publicitada i molta gent que se n'ha beneficiat ha estat gent que venia a fer una compra sense saber els bons, i nosaltres els hi dèiem, i a partir d'allò pues, compraven un poc més per poder fer servir els bons. Però sí que també ha vengut gent a posta.
Ha estat molt positiu el fet de que hagi estat així, perquè ho hem pogut aplicar més a clients habituals que no coneixien la campanya i els hi hem pogut explicar i se n'han pogut beneficiar. Què passa? Les altres vegades, com que era més quantitat de dobbers, es generaven unes coes immenses que en realitat era gairebé més un prejudici que un avantatge. I era gent nova que després no tornàvem a veure. Vull dir, gent que ve, que es compra aquells 3 o 4 llibres que ja té pensats i que no és client habitual nostre i que tampoc tornarà, probablement.
Hem fet servir 152 bons, que era el que ens havien atorgat a cada comerç el mateix dia que se va posar en marxa la campanya. Sí, l'iniciativa s'ha notat molt, perquè ha hagut gent, molta, expressament, a gastar els seus bons a la botiga.
Ja per acabar hem volgut demanar a aquests botiguers que cerca comprar la gent que s'ha aprofitat d'aquests bons Illes Balears i quant de cop es gasten a cada comerç, els escoltam.
Es gasten, pues, depenent, la majoria se gasten tots els bons, la veritat, i fins i tot un poc més, i n'hi ha altres que venen per una cosa molt concreta i se gasten només un bo. I sobretot el que compren són llibres.
I compren llibres. La gran majoria se gasta els 3 bons que se poden gastar, és a dir, fan una compra de 60 euros si se'ls descompten 30 i és amb llibres. Però bé, també hi ha gent que se compra un llibre de 20 euros i té un bo de 10.
Sobretot han vingut clients habituals o no tan habituals que pel tema del bono s'aprofiten per fer-se un còmics o joc de taula que tenien apuntats a les seves llistes però encara no li havien ficat mà, doncs, perquè aquestes coses costen molt de dobbers. Normalment la gent aprofita i gasta aquests bonos i així que fan una despesa de 60 i pico euros, el que passa que se li resta 30 per la campanya. I a nosaltres ens compren còmics i joc de taula, que són les nostres especialitats.
Sí, una molt bona iniciativa. Ara hem entrat a la pàgina web i remenàvem un poc, de tot.
De tot,
tipus de comerç.
Qualsevol cosa. És que qualsevol cosa que vos pugueu imaginar, perquè hi ha tanta alimentació
ara
com...
Ara ho pensava, que
tot l'altre.
També carnisseria, que diu també. Que són les festes de Sant Joan i volen menjar una porcella. Comprar una.
O vull fer una torrada, o qualsevol cosa.
Exacte, una torrada. Anava alerta en sofoc, això sí.
Sí, sí. A casa, sempre.
Tot controlat. Però, dius, és un bon moment per comprar això, per comprar oli, que soli és caríssim. I també, a vegades, precisament també, com aquest cas, és comprar llibres. No, no ho hauríem pensat, perquè
60
no.
euros quan de llibres tens i tens tot el
sobretot de cara a l'estiu.
Exacte, ara que la gent ja comença a fer les seves lectures d'estiu.
Tenir llibres, exacte, per tenir en l'estiu.
I tant això també, peixos, carns, molta cosa d'alimentació, però com també mos de en Joan, llençols, hi ha gent que aprofita, jo un any vaig aprofitar per comprar llençols, que me'n feien falta.
Banyadors, ara que arriba l'estiu,
sí, i ganes de nedar. Roba d'estiu. I també que és una campanya que és a totes les Illes Balears i consultar-la
i gairebé cada poble, perquè quasi cada poble hi ha comerços adherits.
És bonsillesbalears.com, aquesta és la pàgina web, allà trobareu tots els establiments adherits i podeu triar.
Podeu veure si els hi queden bons o no, ja, perquè també ho posa ja... N'hi ha molts que ja els tenen adherits, però n'hi ha també de molts d'altres. Penseu que n'hi ha més de 1.000 d'apuntats que encara en tenen de disponibles.
Sí, ja no n'hi ha, ja no hi aneu, perquè
bé, poden anar igual, però ja no podran canviar aquest bon.
Exacte.
Sí.
No, canviar bons a comprar, sí, només faltaria. Però és veritat que és important el comerç local i aquí atenta sempre li donem suport. Que se mereix, així que enhorabona a tots els comerciants. I nosaltres continuem. Au, idò, endavant.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Cap de setmana amb la Camper. Avui en dia no és difícil trobar en determinats indrets de les Illes Balears furgonetes aparcades que amaguen molt més del que sembla a primera vista. Són els anomenats campers, amb accent greu sobre la A. Són vehicles transformats en petits espais de vida que combinen mobilitat i comoditat per poder dormir-hi. D'aquest terme, camper, adaptat de l'anglès camper van, han sorgit formes com camperitzar, que és el procés de condicionar una furgoneta o un vehicle perquè es converteixi en un espai habitable, i també camperització, que en designa tant l'acció com el resultat. El mot camper va més enllà del seu significat estrictament material, ja que també reflecteix una manera de viure amb més llibertat, mobilitat i contacte amb l'entorn. Alhora, és una forma de socialitzar i de compartir experiències entre persones que opten per aquest estil de viatge i d'estada. I terme explicat, terme acabat.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El teu moment de Tèntol.
El meu moment de Tèntol sol ser quan tornes a feina i agafes cotxe i vaig cap a un poble i me poso música, alguna melodia relaxant, no?, que m'ajudi a desconnectar. I també moltes vegades sortir a caminar, fer una volta i passejar pel poble.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Arribat el nostre Nadal Suau, ja ben estiuenc.
Sí.
Ah, que sí?
Sí.
Amb aquesta camiseta ja fa estiu.
Sí, tan estiuenc que per un moment ha semblat que estava de vacances, no?
Però
he arribat justet.
No, encara no. Quan les comences, aviat?
Sí, és a dir, dia 30, terminar amb tot el cicle... Clar, jo sóc professor, com alguns oients saben, i...
Alguns, perquè
a vegades fem broma, no? I comentaris que anàvem...
No ho oregem tot.
No, però a vegades...
Articulista del País.
A vegades n'hem fet broma.
I no basta, per tant, també has de
professor. No basta.
Escriptor, també, òbviament.
I llavors, esclar, som a l'escola d'adults de Campos, i que, a més, avui és notícia, en certa manera, perquè se jubila en Sebastià Coves a Drobé, que ha estat el nostre director de 7 anys, és una institució a Campos, i direm adéu avui a una festa amb molta il·lusió. Però, vaja, ara estem en època de programacions i memòries.
Tan divertit.
I diplomes, eh? I diplomes, també.
Sí, i diplomes, efectivament, i diplomes. No, i fixeu-vos que això té un poc a veure amb el que estic a punt de parlar.
Ah,
perquè, sí?
Sí,
perquè per programar, molt de professors estan fent servir... què?
La intel·ligència artificial. Ja ha arribat a les aules?
Ei, tu diràs.
Bé, a les aules sabia que sí, però a les programacions?
Sí, clar. El que no vol dir necessàriament el manco que la intel·ligència artificial ho faci tot. Si algú si fas bé la teva feina, no és just això, no?
Clar, lleva però... feina...
Però te pot ajudar.
On afegeix?
Perquè, no, clar, no, exigent... no, enlleva perquè agilitza una sèrie de coses. Ara, per exemple, posar, diríem, assegurar-te que estàs cobrint tot allò que la llei i la norma t'obliga a cobrir, si tu creues la programació que estàs fent amb les referències legals, que tal, ella te diu, mira, tens un 80% cobert, te falta això i això.
Que vas per bon camí, ja no t'has de... No és un mal de cap.
Això és interessant.
Sí. Molt, molt, molt.
Però clar, se'n pot fer un bon ús, se'n pot fer un mal ús, i se'n pot fer un ús...
Bueno, tenim incògnites,
no?
Tenim incògnites, efectivament. Llavors, del que us volia parlar avui, perquè fa uns dies que n'estic parlant obsessivament i no me'n puc... I no me'n,
et sete vots no, no. De regressió?
Home, anem a veure una d'elles, perquè, clar, com afectarà l'intel·ligència artificial a les feines... No a les feines, sinó a la creativitat humana. En el meu cas... La meva pregunta té a veure amb el món de la literatura, perquè és el meu camp, diguem-ne, principal, però això valdria pel cine, per la música, etc etc. No? De fet, mira, avui mateix, això no està en el guió encara, però venia de camí i he llegit que la Xina tombarà ara, no sé si són com a 12.000 carreres d'humanitats, perquè considera que són uns recursos mal invertits i són unes despeses que se podrien gastar en...
12.000?
Sí, la Xina és molt grossa, però tothom, evidentment, tothom, però vaja, ja. Sí, sí.
Tothom a fer-se enginyer, vols dir?
O programador, ja. O programador dia, o etcètera, no? Però, clar, això... A veure, jo no vull caure tampoc en un excessiu alarmisme, perquè això ho han conegut en els anys 90 també, tothom havia de ser informàtic i, si no, no seria res. Sí. I després descobrim que no és cert. Hi ha gent que és informàtica i que ens facilita que els altres puguen fer servir els ordenadors. No passa res. L'IA jo tampoc dramatitzaria tant, no? Però sí, és veritat que ens podem demanar quin impacte tindrà, per exemple, a la literatura. Perquè a la música o en el món dels audiovisuals ja n'ha tingut molt. I a la literatura, no ho sé. Jo aquesta setmana he publicat...
No és tan bo d'esclarir tal vegada.
Jo no anava a dir que he publicat un article sobre el tema, sí. I una de les respostes més freqüents que ha tingut l'article ha estat: però si escriu fatal la IA, no? I és veritat, escriu fatal. Però no sé si escriurà sempre fatal. Això no ho tenc tan clar. Jo,
sí. Ara mateix, sí. A més, escriu molt... Bé, depèn de la IA, també, i del com la tinguis entrenada, però com molt rocambolesc.
Sí,
que se coneix.
Sí.
Se la veu d'en fora.
Jo crec que... anem a veure. Jo crec que cada pic menys. Mirau, en fotografia, fa no res, llegia les declaracions en el New York Times d'un especialista, precisament un especialista en reconeixement d'imatges generades per intel·ligència artificial. I aquest home deia, estem arreglats. I els dos darrers anys... Jo, és com si hagués tornat sec, perquè és que ja em resulta impossible. He d'estar calculant graus d'ombra, de sombra que fa una figura i tal, i cada pic me costa més, no?
Ja.
Bé, no
això,
sé.
Això, clar, cap a qui anirem, imaginem?
Jo supos que sí. Clar, la pregunta en literatura és... Començarà a escriure la intel·ligència artificial per nosaltres? Vull dir, no estic xerrant d'escriure, què sé jo, un protocol de no sé què, o un text molt...
Clar, perquè
parlant d'escriure literatura o narrativa.
Ja fa portades. Portades de llibres, sí.
I jo crec que fa llibres. És a dir...
Sí, segurament.
Mira,
o mancos d'estructura...
Sí, home, anem a veure. Jo vaig... I he estat pensant molt per dues notícies que tenen ara ja unes setmanes, però no moltes, potser dues setmanes. Una és que la Premi Nobel Olga Tokarczuk, que no és precisament una qualsevol, no ja perquè sigui Nobel, sinó perquè, a més, és que és un bon Nobel, és una autora que val molt la pena. I ella, a unes declaracions, confessava que ella feia servir la IA per dues coses. Una, per documentar-se, que fins aquí... Bueno, que la IA t'elabori una bibliografia, en principi no sé qui podria pensar que està malament, no? Però, segon, ella deia que pagava una versió, la versió més cara d'una IA especialitzada en llenguatge, i que li passava idees i li deia, estimada, com podríem explicar això de la forma més brillant possible? I llavors la IA li serveix un poc com a de... interlocutor, no perquè li escrigui res, però sí per desenvolupar idees, no? Tenir com un primer lector del que fas i tal. Clar, això va ser molt escandalós. Jo he vist a xarxes gent llançant en els fems
a llibres d'aquesta
de la pobra Olga. Bueno, en fi, jo no ho sé. I després l'altra notícia va ser que la revista Granta, que és la més, no sé, la de més referència en el món anglosaxó, havia premiat un relat que després es va sospitar o sabre que havia estat escrit quasi íntegrament per intel·ligència artificial. Llavors estàvem ja començant a topar, i més és que jo estic segur que si poguessis, jo ho deia a l'article, si li poguessis ficar pen total en els escriptors i periodistes i tal, probablement descobriríem que qui més qui manco, com a mínim consultes en el procés de documentació, seguríssim que les estan fent, no? Jo, per exemple, és l'única cosa que faig. Consultes sí. De bibliografia, de tal, però això ho faig, clar. Bé, la qüestió és que jo, pensant-hi, crec que el futur immediat, més, ja, més en van no ho sé, però el futur immediat jo diria que serà la convivència de diverses fórmules, no? Que seran... Haurà escriptura feta per la IA?
Segur.
És a dir, perquè, a més, és que...
Parlant de ficció, de...
Sí.
De novel·la,
estan parlant
de narrativa...
D'escriure una novel·la, de llegir una novel·la, comprar-te-la i llegir-la, i que aquesta novel·la l'hagi fet una intel·ligència artificial, home, sempre necessàriament amb algú, un escriptor o directament un editor,
que li
hagi dit... Mira,
vull que sigui una parella...
Gènere romàntic...
Sí, que li passi això...
Parella d'heterosexuals, ella pobre i ric, tal...
Això ja està molt escrit, oh?
Això t'anava a dir, és que no serà tan estrany que ho faci, perquè, en el fons, hi ha tot un tipus de literatura que si a un li diverteix, fantàstic, però que el cas és que no és més que repetir fórmules, no? Llavors, és perquè no ha de poder fer una intel·ligència artificial. Altra cosa és l'Ulisses de Joyce, no?
Sí.
Però una literatura més, diguem-ne, més formulaica.
L'altre dia encara m'es va explotar més el cap en aquest sentit, quan hi havia llibreters de vell que deien que els arribaven comandes de l'altra punta de món per comprar els seus llibres.
Sí?
Després, aquesta IA sabeu que els imprimeix, els digitalitza.
Els llegeix, diria.
Exacte, els digitalitza i les tira.
Sí. Sí, ho he llegit també. És una cosa...
Clar, això sí que me va escarrufar un poc.
És que hi ha una cosa que escarrufa una mica en tot això, i és que... és a dir, la intel·ligència es nodreix d'una mena de brou que és tot el que han fet els humans, mentre ella no hi era,
sí.
I ho mescla, i allà desapareixen... l'autoria, un poc el coneixement de d'on venen aquelles idees... A mi no me preocupa tant, que sí, que jo entenc que els autors puguin estar preocupats per una qüestió de copyright, de, ostres, és que aquesta intel·ligència converteix en gratuït una feina meva.
Okay.
Però bé, això, diguem, és un debat. Jo aquí no hi entraria tant, però és que, a més d'això, és que hi ha una cosa com de desmemòria en tot això, no? Com... No ho sé, com d'una capoladora, no?
I que farà desaparèixer molt de llibres,
clar,
segons diuen.
No, jo crec que... Bé, no ho sé. És que se'ns obrin tantes incògnites que no saps, que potser d'aquí 10 anys pensarà... Ostres, no va ser per tant, no ho sabem. Però és que hi ha un periodista que jo segueix sempre sobre intel·ligència artificial, en Daniel Arjona, dels que ho fan a Espanya, jo crec que és dels que més en sap. I ell deia l'altre dia que... tu pots xapar per la meitat els experts en intel·ligència artificial que te diuen la IA està a punt de fer-nos anar a l'apocalipsi i acabant l'ésser humà. I l'altra meitat te diuen, no, què vol dir? No, això no serà res, és una bombolla infladíssima. Diu, i són... O sigui, agafes els 10 millors experts en el món, gent totalment seriosa, i estan xapats per la meitat en aquestes dues posicions extremes.
Mira,
no?
Avui tenim després dos investigadors de la Universitat de les Illes Balears en intel·ligència artificial i els demanarem de quin bàndol
són. Un estudi que
avalua la fiabilitat
de la intel·ligència
artificial, sobretot aplicada en entorns com la medicina, la salut.
Clar, això és molt interessant.
I el tema judicial, i també en el sector judicial.
Sí, clar, que això és
I finances.
És que això, clar, aquí és són territoris en els quals una decisió compromet moltes coses, no? Un llibre mal escrit Bueno, si me demanes a mi, és tan terrible com un pont mal fet, però, bueno, puc reconèixer que pot ser un llibre mal escrit no fa que mori ningú, bueno, no?
D'un cobriment, d'altura. No. Però,
vaja, en fi.
Sí, no, són temes... Després els ho demanarem, perquè, clar, són temes seriosos.
Clar, a mi m'interessa molt. En el camp de les humanitats i en el camp de les humanitats, no parlo de l'escriptura creativa, de les humanitats, jo crec que l'intel·ligència artificial és tan bona com ho sigui aquell que la manatja. Mm-hmm. Jo crec que si tu li fas preguntes pertinents i saps distingir bé, parteixes d'una base de saber més o menys el tema que s'està tractant, crec que pot arribar a ser una eina molt poderosa per fer recerca, realment. Mm-hmm. I per estructurar idees, pot ser.
Sí,
gent,
sí,
no?
Sí.
Però vaja, si parlem de...
Ara, jo crec que una cosa interessant serà com ara, per exemple, si te surt una imatge generada per intel·ligència artificial, te diu, aquesta imatge ha estat generada per IA. És a dir, que sigui obligatori que tu, com a consumidor, te diguin, bueno, si allò està generat per intel·ligència artificial. És a dir, clar, que existeixi aquesta informació.
Bé, és una de les coses que jo volia dir. No estigui gent malament que els llibres a poc a poc anessin avançant-se a dir, aquest llibre està escrit sense intel·ligència artificial, mm, o se va aplicar intel·ligència artificial en el procés de recerca, o... No? És a dir,
clar, unes certes... Realment, un llibre que estigui fet completament amb intel·ligència artificial, arribarà que hi hagi un lector...
A mi no m'interessaria gens.
Però segurament que però... sí que serà.
Però se crearan, no? Aquests lectors.
És que jo crec que
igual
depèn...
que en la música, mira, sí, quan d'oïdos...
Bé, però és que la música... A la música aquest debat sona antic, perquè, mm-hmm, la música ja ha penetrat d'una forma, sí, sí, brutal. Sí. És a dir, jo crec que... A veure, jo crec que hi ha dos, segur que més de dos, però com a mínim dos grans tipus de lectors. Els lectors que se centren en el producte final i que s'acosten a una novel·la, per exemple, diríem, per entretenir-se, la qual cosa vull insistir, que no té res de dolent, i aquests, un lector de novel·la policiaca, jo crec que amb el temps pot ser que hi hagi gent que siguin especialistes, mm, en desenvolupar... O sigui, clar, l'intel·ligència artificial tota sola, no? Però potser un senyor, com hi ha DJs, mm-hmm, un senyor que és un especialista en fer-li uns prons fantàstics a l'intel·ligència artificial perquè faci una novel·la d'aquestes tipus d'Dan Brown amb mil girs que no sé què. Doncs pot ser, sí. Ara, si a tu t'interessa més una literatura, diguem-ne, més artística, a la qual, al final, és molt més important el procés que el resultat, mm, és a dir, a mi com a lector m'interessa molt més quines preguntes se fa a l'autor, per què se les fa, quines estructures intenta fer servir per innovar. Això, que després pot sortir millor o pitjor, però que a mi el que m'interessa és veure quines provatures fa l'autor, això no té cap sentit demanar-li l'intel·ligència artificial. No sé si ho podrà fer o no ho podrà fer, però a mi no m'interessarà. No, és a dir, aquesta és una mica la cosa. Mm-hmm. I llavors jo crec, i per aquí anava l'article, que vaig publicar l'altre dia i que ha generat respostes que m'han cridat molt l'atenció i molt interessants. El que jo deia és que pens que sí, que haurà escrit literatures, no, narratives feta per IA, literatura feta emprant l'IA, sense cedir l'autonomia de l'autor, però emprant-la,
sí,
com un
com
recurs...
Una eina.
I que probablement, amb uns anys, el que ens trobarem serà que l'escriptura totalment lliure d'IA serà un nínxol, un nínxol de prestigi, però un nínxol, no? Serà com un motiu...
De culte.
Clar, un motiu d'orgull, no? Aquesta editorial publica llibres fets sense IA, no? I serà un motiu de prestigi. I serà on se faran les coses probablement més artesanals per un costat, però també més disruptives, més creatives, més estrafolàries per un altre. Perquè, clar...
Més de resistència.
Més de resistència, però això també vol dir que d'alguna manera estarà tocat per la IA, perquè clar, al final hauràs, si tu ets un autor d'aquesta mena, hauràs d'investigar una mica com sona la literatura escrita per IA, per diferenciar-te.
Clar.
Llavors, el que no pots fer, el que no podràs fer és viure com si no existís la IA, per entendre'ns,
sí, sí,
no? És a dir, perquè ha vengut i ha vengut per quedar.
És interessant, això que dius.
Clar, no ho sé, perquè
no,
clar,
podrem quedar-nos al marge, ni per molt que vulguem.
Jo crec que no, i jo crec que segurament la veritat, això que dèiem, no?, de l'apocalipsi, que és una bombolla, una bimbolla que esclatarà i que no és res, jo crec que la realitat segurament estarà un punt intermig, però que aquest intermig és prou fort com perquè estiguem assistint a un canvi de paradigma molt, en moltes coses.
Mira,
no?
Això ho deia el teu amic que va venir aquí, l'ecologista.
El meu amic, en Sir Bera. Ah,
sí. L'ecologista de derecha, Antoni Timoner.
Sí, clar.
Que ho explicava en temes financers, que amb la IA passarà exactament el mateix. És a dir, que pot generar-se una bombolla i explotar, o bé no passar res i que passi així, sense pena ni glòria. Bé, que tingui, òbviament, tindrà una transcendència en l'humanitat, com va tenir quan vàrem començar a utilitzar els mòbils o quan vàrem tenir quan va començar l'internet, que la va tenir, però que no serà un crash, diguéssim.
Ja. Jo crec que, sí, ja suposo que al final serà això, però vaja, hi serà, no? I serà, sí. Hauran de conviure amb ella, hauran de decidir com l'emprar, de quina forma o de quina altra. I no ho sé, a mi a les reaccions de la gent, el que em fa molta gràcia és que... Bé, gràcia, el que em crida l'atenció és que jo crec que l'IA, aplicada a creativitat, per exemple, ens provoca una certa incomoditat perquè, clar, què passaria si descobríssim que una intel·ligència artificial efectivament pot fer un poema superemocionant, que indistingible d'un poema escrit per un humà i que ens emocioni moltíssim? Ostres, l'exclusivitat de l'art i de l'espiritualitat era humana fins ara, se suposava. Mm. Bueno, bé, no, molts d'altres pensàvem que alguns d'aquests aspectes també s'aplica als animals, no? Però, diguem, que pugui néixer partint de pura tecnologia un poema,
clar,
és una hipòtesi super inquietant.
He fet intents en glosat, eh? Sí? I no l'encerta, no, encara
no. És que glosat ha de ser molt difícil.
No és tan viva, la IA.
Però fixa't, ja fa... Quan va sortir ChatGPT, recordareu, fa 3 anys, l'intel·ligència artificial, i tots vàrem entrar a fer provatures, jo, una mica egocèntricament, li vaig demanar, escriu-me un poema com si fos un poema d'en Nadal Suau. Fa una mica de vergonya reconèixer, però la tenia curiositat. Men, què saben de mi? No, què saben aquest de mi? I el poema començava dient soc en Nadal Suau i el meu destí és el tennis. És a dir, que no sabia res. I ara, no li he tornat a demanar per mi mai més, però quan,
ja
li, faig,
sabrà,
però quan, però quan li faig consultes sobre el que sigui, sobre bibliografia, sobre Kafka o... Per... Ostres, ha après moltíssim en 3 anys, eh? Mm. És a dir, jo no sé on estarà el límit. Mm-hmm. Es descalla de límit o està més enllà encara, no ho sé.
M'agrades perquè el guió també has posat com a 2 exemples de
clar.
Si això pogués tenir un bon resultat.
Sí, cert. Bueno, són 2 exemples. No són exemples de literatura feta per una IA, exactament. Són 2 experiments, però són molt curiosos. I del que jo he vist que involucri IA amb escriptura i amb escriptors, els 2 millors. Un es titula Pront, de Patricio Pront, no? Pront versus Prompt. Suposo que no sé si sap tothom, el promptes, la instrucció que li escrivim a la intel·ligència artificial perquè ens doni una resposta, no? Mm-hmm. Escriu-me un poema com si fos Patricio Prompt, això seria un prompt. Mira, Prompt versus Prompt és un experiment organitzat per la Universitat Nacional d'Educació a Distància i la cosa és que... després se va editar com a llibre per l'editorial Delirio i la cosa és que Patricio Prompt proposa 30 títols, el prompt en proposa 30 més, i després cada un d'ells, tant Patricio com el prompt, escriuen 30 petits relats. I,
amb aquell títol?
Amb aquests títols, i se fa una comparativa. No? Jo no diré el resultat. Bé, el resultat, evidentment, és que Prompt escriu molt millor que la intel·ligència artificial, però si cercau Prompt versus Prompt, per exemple, a YouTube, trobareu una llarga conferència dels organitzadors d'aquest experiment explicant tot el procés. És molt curiós.
Que interessant.
I l'altre és Clemens Setz, un escriptor austríac que jo crec que ja he recomanat aquí alguna vegada. Jo crec que Prompt és dels millors autors de la nostra generació en llengua castellana i Clemens Setz és dels millors escriptors europeus, segur. I ell té un llibre que es titula Bot. Bot és el resultat d'una cosa molt curiosa. Una editora austríaca volia entrevistar Clemens Setz, volia fer un llibre entrevista, no? Un llibre de 150 pàgines entrevistant-lo. Però quan ja duien 50-60 pàgines, el resultat no els estava agradant gaire cap dels dos. Segur que el senyor Setz no estava sent gaire brillant a les seves respostes. I van decidir fer una provatura, la següent, que és Setz va donar permís a un bot, a una intel·ligència artificial, en definitiva, per accedir a tots els documents del seu ordinador, notes disperses, dietaris, cartes, correspondència, el que sigui, i elaborar les respostes a les preguntes amb el material de Clement Sets, per tant, no hi ha res que escrigui al bot, és material escrit per Sets, però triat, curat, per dir-ho d'alguna manera, o entologat per una intel·ligència artificial, no? I llavors el llibre és curiosíssim, primer perquè Sets és un tio superdivertit i superbrillant, però, clar, sabre que aquí hi ha com una mena de DJ, que és una màquina que està decidint com se contesten les preguntes, és molt curiós, no?
I és aquell... una bona entrevista, al final?
Sí, molt bona, molt bona, molt bona, perquè, a més, és que, clar, és que Sets és... És que Sets és una superintel·ligència i és molt divertit, a més a més. I les preguntes són les originals de l'editora.
Clar, clar, clar.
I l'editora és una senyora fantàstica. Sí, el resultat és superguai, sí.
Que bé.
Com veus, no és una novel·la escrita per un bot, això.
No.
Que alguna cosa s'ha fet, però a mi no m'ha convençut gaire. Ara, aquests dos experiments t'ho donen una certa dimensió de què és el que potser se podria fer. Mm-hmm. No? Un tipus de col·laboració.
Sí, 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 sí. Molt bona idea.
I molt interessant.
Sí, sí, sí.
Tots dos
valen la pena, sí. Sí, sí, sí.
Doncs mireu, no tot és dolent, perquè també ara mateix s'està demonitzant molt, perquè és el que passa quan t'arriba una cosa desconeguda que ens pot...
Clar, clar, clar.
Que és aquella cosa de, no, jo aquí no, quan sortien els mòbils, jo mai tindré mòbil. Mm, al final no, han acabat tenint tots.
No, jo crec que serà... clar, és que serà impossible que un professional, per exemple, de la comunicació no faci servir. L'assumpte és que no pot ser un substitut de res, i de feines creatives encara menys, no. com és natural. Mm-hmm. Ha de ser una eina.
Clar.
Clar, en el moment en què comenci a haver llestos, que el que pensen és, bueno, jo puc cobrar jo, però que ho faci la IA, llavors estem arreglats. Mm-hmm. Bueno, està arreglat sobretot la persona que ho vulgui fer així, perquè segurament no se sostendrà.
Acabam que dius, a partir d'aquí, molts de lectors m'han fet comentaris en el teu article. Primer comentari.
Ah, sí, el primer...
Això m'agrada molt.
El primer és que... Sí, perquè jo deia que... perquè jo l'article deia que a mesura que l'intel·ligència artificial ho faci millor i millor i millor, potser l'escriptura humana s'haurà de fer forta en l'error, en la bellesa de l'error i amb els encerts que a vegades té l'error. Uh-huh. Que jo crec que és vera, però amb molta gràcia, que algú me va dir, bé, està molt bé això, però és que jo no he vist en sa vida cosa més equivocada que sa literatura escrita per IA, perquè és horrorosa, no? I efectivament és cert, escriu fatal.
Sí, de moment escriu fatal.
De moment escriu fatal. La segona cosa que me diuen és, o que molta gent diu en els comentaris, per exemple, a la premsa, és, ah, però i l'ànima i l'esperit, aquestes expressions,
s'ànima.
No? I aquí entrem...
Sentiment.
Clar, i és... S'emoció. No? I s'emoció,
s'emocional.
Sí. Però aquí és on jo dic, i si resulta que la IA ens posa en el nostre lloc i resulta que no som tan especials i no tenim tant d'esperit ni tant, sinó que les coses són, al final, aritmètica i que un ordenador pot fer el mateix que nosaltres. Jo no dic que sigui així, eh? El que vull dir és que crec que hi ha una cosa que ens fa por de tot això.
Clar.
Que això és molt
però
antic.
Però això s'ha demanit tant.
Si això és molt antic. Si recordeu Blade Runner l'any 81-82, és una pel·lícula que va d'uns androides que prenen consciència humana. No, no pot ser, però sí que són criatures artificials. Doncs sí, però resulta que de sobte desenvolupen preocupacions, angoixes, relacions afectives...
Capacitat humana.
Jo no dic que això ho faci... que Clot o Chat GPT estigui a punt de fer-ho. Jo crec que no, però vull dir, crec que això és el que ens fa una mica de por, no?
Sí. I la darrera?
I la darrera... Ai, espera, que m'ha desaparegut el guió. Ah, sí, clar. Aquesta és la més important. Això m'ho deia un gran amic, en Pau Bujosa, que m'ho deia jo. Una cosa que enyoro que la gent recordi més és que quan parlem de fer cine o de que l'intel·ligència artificial faci cine o l'intel·ligència artificial escrigui, etc, és... Escolta, però jo, si a mi m'agrada escriure... Això, per quin sentit té que demanar-li que ho faci a la màquina, no?
Clar.
És a dir, com a poder podrà fer-ho, pot ser, però quin interès... Realment entendrem interès nosaltres en que ens ho facin?
Molt ben vist, Pablo, no? Clar. És que nosaltres ho volem
és
fer.
És que tinc uns amics.
Sí. En Pablo vol fer cine i fa unes pel·lícules magnífiques, perquè ho ha de demanar una IA.
Clar, clar, exacte. Si no, quina és la gràcia? Si la gràcia és el procés.
Història, clar, generes una història per passar gust.
Clar,
perquè llavors sigui llegida aquella història.
I per fer troballes, i per dir aquesta frase, vaig a millorar aquesta frase, o aquest capítol vaig a veure com el fic. Home, te pot fer l'ordinador, però llavors és quina gràcia té.
On és el plaer,
si és per fer caixa, pot ser, però per altres coses.
On és el plaer, després és creatiu.
Clar.
Ai, que bé, que interessant, tot plegat, la intel·ligència artificial i les arts. Ai, m'encanta. Gràcies, Nadal.
Ja veurem què passarà. Gràcies a tu.
Fins la setmana que
ve. I bon final de curs.
Sí. I gràcies. Adéu.
IB3 Ràdio és humor.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
Sabré que hi va començar Sant Eugeni, la trobada de creació Troca, que s'estén tota aquesta setmana fins diumenge.
Embolica la troca embolica amb un bon embolic i no estiris el fil, que la troca es destroca i seria un perill. Perquè el cap de la troca s'hi troba una...
I de troca és una trobada de creació impulsada pel col·lectiu FITA i l'Ajuntament de Santa Eugènia, que durant una setmana omple el poble d'activitats d'arts visuals, música, creació contemporània i participació comunitària, una programació que acabarà en Teujar-te, una mostra d'art visuals distribuïda per diferents espais del municipi. Aquesta trobada creació troca que té lloc tota aquesta setmana fins diumenge, com dèiem, pretén la consolidació de Santa Eugènia com a punt de trobada artístic.
I nosaltres en volem parlar amb Antònia Pujol de l'associació Teujar-te. Antònia, com estàs?
Hola, què tal? Bones tardes.
Benvinguda. Començar una setmana, ahir la vàrem començar, de fet, interessant, a Santa Eugènia. Supos que haurà moltes activitats, no? Quines trobarem?
I de, així és, com tu dius, ahir varen començar amb una vermutada i un concert, una mica calent,
però... Sí, calent, calent, ja ho té, la setmana.
I avui estic seguint just aquí de fora jo hi ha un taller de cianotípia, una tècnica fotogràfica, demà poden seguir i dimecres també amb una intervenció de ceràmica, amb un artista que tenim local al poble, i ja dijous tenim Anna Marinova. I de linòleum junten els cap vespre hi haurà un concert d'òpera. Després ja començarà la setmana de Teujar, el cap de setmana, que sí que és dos dies plen d'exposicions de vins i de tapes.
Mm-hmm. Antònia, si te pots situar millor perquè te perdem una mica la cobertura. Clar, quantes disciplines i artistes diversos podem destacar i a quant d'indrets diferents del municipi hi ha totes aquestes activitats?
I de, ara poden comptar amb 25 artistes i seran 25 punts que estan dividits en tot el poble i la veritat és que hem triat uns racons i gràcies a aquests voluntaris i voluntàries que tenim en aquest poble ha estat bastant fàcil trobar aquests llocs, aquests espais que s'ompliran d'art.
Clar, sobretot voleu donar veu a diferents persones, a artistes, col·lectius especialitzats en el món de les arts visuals d'aquí de Mallorca i fer-ho estens tota aquesta setmana fins a aquest divendres, que serà, bé, fins diumenge, però fins divendres, que és Teujar-te.
Efectivament, Teujar-te realment abans només era un únic vespre i nosaltres ara el col·lectiu de FITA l'hem reprès i hem intentat que sigui una setmana sencera plena de diferents disciplines que se vagin presentant en el nostre poble. Sí que és vera que també no només hi haurà escultures i pintures, sinó que estem també comptant amb algun curtmetratge i amb diferents inauguracions que podreu veure aquí, tant divendres com dissabte.
Per exemple, quines inauguracions destacaries?
Jo, per exemple, te destacaria ser d'un curtmetratge que ara ha tret en Josep Alorda i també una associació de persones immigrants de Palma que venen a fer-nos també una xerrada. També ven a Maria Montserrat a fer-nos un recital de mentides i tot ho podeu veure també a les nostres xarxes socials que està tot penjat allà i estaríem encantades que ho miréssim una mica.
Recital de mentides?
Recital de mentides, efectivament. Sí, sí.
Molt bé, de tot això durant tota aquesta setmana intensa que vareu començar ahir a Sant Eugeni i que aquesta primera edició de Troca comença o neix amb voluntat de continuar.
Així és el primer any, tenim moltíssimes ganes i esperem que sigui per molts anys més i que tinguem aquest èxit, perquè de moment la gent està molt implicada. Hi ha moltíssimes artistes emergents que hi formen part i per donar una mica de veu que no tot sigui en el mateix lloc de sempre, en els mateixos àmbits privats, volen donar una mica de poder en el nostre territori i en els nostres espais que hi convivim i que són tan guapos.
I d'Antònia Pujol, de l'Associació Taujar, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bona setmana.
Intensa.
Artística, creativa.
Sí,
exacte.
Sí, calenta.
Gràcies. Que ho passeu molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Sí, tot això passarà al poble de Sant Eugeni. Nosaltres, amb aquest punt, arribem als serveis informatius i tornem tot l'hora.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.